Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha impulsat la instal·lació de dos nous desfibriladors en el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Un d'ells està ubicat a l'espai de l'ermita de Sant Jeroni, una zona de pas per a un gran nombre de visitants i d'excursionistes, mentre que l'altre quedarà col·locat al monestir de Sant Benet, en tractar-se d'un punt on conflueixen diferents camins del parc. Abans de l'adquisició d'aquests dos nous aparells, el Patronat ja n'havia instal·lat tres en diferents punts del recinte del Santuari de Santa Maria. Aquest projecte, que es realitza amb la col·laboració de la Creu Roja, preveu ampliar la xarxa de desfibriladors a diferents espais del Parc Natural. Aquests dispositius estan connectats permanentment amb els serveis d'emergència i el seu ús incorpora una trucada automàtica d'avís, a més de la que es realitza per part de l'alertant al 112. La col·laboració entre el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la Creu Roja preveu accions de formació i sensibilització, tant al personal que cada dia desenvolupa la seva tasca al Parc Natural, com també esdeveniments de difusió de primers auxilis als espais on estan instal·lats aquests dispositius. Cal recordar que el 50% de les morts per infart agut de miocardi es produeixen al domicili o a la via pública. L'ús dels desfibriladors permet, de manera més eficaç i ràpida, restablir el ritme normal del cor. Les possibilitats de supervivència de la víctima augmenten si s'aplica la descàrrega elèctrica durant els primers 5 minuts.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Els teus dubtes sobre salut atesos pel doctor Jacinto Valverde. Deixa el teu missatge al contestador del programa 93 409 27 77 93 409 27 77 o envia'ns un missatge a salutnaturalpertothom@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom. Un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. El dijous 12 d'abril a les 7 de la tarda, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, tindrà lloc la taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Un acte enmarcat dins de les celebracions pel número 2000 del Setmanari Catalunya Cristiana. Comptarem amb el director de l'Observatori Romano, Giovanni Maria Vian, el secretari general de l'Església Episcopal Espanyola, José María Gil Tamayo, i el director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Un acte d'accés lliure i amb possibilitat de reservar seient. Dijous 12 a les 7 de la tarda, taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Més informació a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat.
T'agrada la bona música? T'agraden els bons programes? Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
Ràdio Estel.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rocha, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrocha.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rocha, el taller de confiança. Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a òptica-andorrana.com.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació, un espai on donem a conèixer organitzacions o persones que promouen les bones pràctiques a favor de les persones, de la societat, del sentit comú. Avui ens hem desplaçat fins al centre de Barcelona, concretament a la plaça d'Urquinaona, on està situada la seu de la Fundació Equilibri, una entitat privada sense ànim de lucre destinada a fomentar l'educació universitària a països del sud com una eina fonamental per promoure el desenvolupament. Avui en concret parlem amb Amanda Fernández i Arrate Sarrionàndia de la Fundació Equilibri.
Missió i vocació, els dissabtes a 2:15 a Ràdio Estel.
Amanda, comencem per tu, si et sembla. Des de la Fundació Equilibri lluiteu per promoure el desenvolupament a través de l'educació universitària. A quins països treballeu?
Bueno, doncs nosaltres actualment estem treballant a Bolívia, però també hem treballat a Etiòpia, tot i que ara mateix el projecte Etiòpia està parat, no? A l'espera de tenir recursos per poder tornar a engegar. I el tema és que vam escollir Bolívia, doncs, perquè un grup de persones que actualment formen part del patronat de la Fundació vam fer un viatge a Bolívia i vam veure la necessitat que hi havia de treballar amb joves universitaris, no? Hi havia molta ajuda per part d'organitzacions amb educació més infantil, secundària, però amb educació universitària no, i encara hi ha molt poques organitzacions que treballen amb educació universitària.
Quina és la situació dels barris o del barri de Bolívia on treballeu?
No estem treballant en barris a Bolívia, estem treballant a la ciutat de Sucre. Llavors, treballem amb persones, amb joves que tenen aquesta necessitat. És a dir, no ens centrem en barris ni en llocs, sinó treballem amb contraparts que ells ens recomanen, contraparts, individus, la universitat pròpia, ens recomanen estudiants que tenen aquesta necessitat econòmica, tenen, doncs, hi ha necessitats bàsiques que s'han de cobrir, tot i que la carrera és a universitat pública, la necessitat bàsica de llibres, d'alimentació, fotocòpies, lloguer, tot això s'ha de cobrir, perquè tu trasllades a la teva comunitat rural a la ciutat, no? Llavors tens una sèrie de despeses que s'han de cobrir. Aquests estudiants no tenen els recursos, ni els pares els donen els recursos, i si es dediquen a treballar no tenen temps per estudiar i no surten, no se'n surten amb les seves carreres. Llavors el microcrèdit que nosaltres els hi donem els hi serveix per tirar endavant i poder fer front a totes les despeses que els hi van sortint, doncs, a mesura que van transcorrent la carrera universitària.
Com va néixer, Amanda, la Fundació? Quina és la seva missió?
La Fundació va néixer perquè va sortir aquesta necessitat, no? Hi havia molts joves indígenes, bueno, procedents de zones rurals, que no tenien recursos per poder estudiar carrera universitària, i eren joves supervàlids, especialment les dones, no? Que tenen una dificultat afegida. I sí, va sortir arrel d'una necessitat, d'arrel de visitar centres, altres organitzacions, va sortir la necessitat de, doncs, aquest tipus de joves, no?, que no podien anar a la ciutat a estudiar carrera perquè no tenien recursos per fer-ho. I tampoc hi havia cap organització, cap entitat que els hi prestés l'ajuda necessària per poder-ho fer. Uh-huh. O si hi havia accés a crèdit, és a un interès tan alt que tampoc s'ho poden permetre, no? La missió és aquesta, no? Dedicar-nos a invertir en joves, no? Que realment tenen un potencial molt gran, doncs ajudar-los en el seu desenvolupament acadèmic, perquè creiem que l'educació és el motor de desenvolupament dels països, no? Si no tenim professionals formats, un país tampoc es desenvolupa, no? I a Bolívia, doncs, fan falta professionals formats i preparats per fer front a tots els reptes, no?, que se'ls venen. Nosaltres ens centrem en joves, no?, en edat universitària, i especialment prioritzem el tema del gènere, no?, perquè la dona encara ho té més difícil, no? Hi ha moltes joves que són mares amb una edat molt temprana, no?, i doncs, abandonen els seus estudis o han de fer ajudar les seves famílies perquè tenen una necessitat per tirar endavant. Llavors aquestes dones sí que tenen un afegit, no?, una dificultat afegida per acabar les seves carreres. Llavors sí que prioritzem el tema del gènere, però bueno, en principi són tot joves que provinguin de comunitats rurals i que tinguin necessitats econòmiques importants.
Una fundació també treballa per objectius, igual que una empresa qualsevol?
Bueno, nosaltres treballem amb els objectius, indicadors, i tenim un pressupost. Les fundacions sabeu que tenim, bueno, pues, el tema finançament és un tema important, i tenim un pressupost que al final s'ha d'assolir, i tenim una sèrie d'objectius que també es fan a principis d'any, amb uns indicadors que anem revisant pues, setmanalment per donar compliment, no? Uh-huh.
Quins programes en concret, Amanda, realitza la Fundació a Bolívia?
Estem treballant amb el grup de joves, no? el tema del micro, a través de la figura del microcrèdit. Ara mateix tenim 50 estudiants, aquí estem ajudant econòmicament, però no només econòmicament, sinó que també tenen és com un paquet, no? Tenen l'ajuda personal d'un psicòleg també, que són joves amb molts problemes, no? Llavors tenen un psicòleg que els hi acompanya, tenen el microcrèdit, que és el tema econòmic, i a banda tenim també obert un menjador universitari, també a la ciutat de Sucre, on donem àpats a un preu molt reduït, perquè el tema de la nutrició també és un tema que s'abandona molt, no? Quan tu no tens recursos, pues inverteixes en altres coses, però potser l'alimentació l'abandones, i l'alimentació és fonamental per poder tenir un bon rendiment econòmic. Llavors vam obrir aquest menjador universitari i estem donant al voltant de 160 àpats al dia. Tenim diverses modalitats, eh? Hi ha la modalitat de normal, que tu vas a menjar allà, pues, si pagues el teu preu. Tens una modalitat amb un preu una mica més reduït, que tu et pensiones a principi de mes i et surt millor. I també tenim aquests estudiants que tenen més dificultat, que poden intercanviar hores de treball al menjador per àpats, de manera que intentem donar solucions a tothom que ve al nostre menjador. Només està obert a joves universitàries.
I com ho coordineu? Allà teniu persones concretes que
sempre... La Fundació Equilibri està allà també a Bolívia, està constituïda allà amb la seva personalitat, i hi ha un equip de treball allà. Llavors tenim un personal al menjador i després un personal que segueix el dia a dia de la Fundació.
Països com Bolívia, tot i que estan cada cop avançant més, encara tenen determinats graus de pobresa, no? A vegades us dona la sensació que per molt que feu i que treballeu, aporteu només un gra de sorra, un petit gra de sorra, o teniu la convicció que feu molt més que això?
Som una fundació petita, no? Però el resultat que estem tenint amb el que fem, no? que dintre de la necessitat que hi ha, doncs potser estem cobrint un nicho, no? que no hi ha més organitzacions o molt poques que estan cobrint, nosaltres veiem que estem tenint molt bon resultat. Tenim 50 joves, podríem tenir molts, però bueno, el pressupost que tenim és el que tenim, i amb el que tenim creiem que estem tenint molt bon resultat. El grau d'èxit és molt gran, o sigui, més del 90% dels estudiants que estan amb nosaltres aproven cada any el curs amb molt bones notes. Especialment les dones tiren endavant. El 90% dels estudiants acaben i s'incorporen al mercat laboral. Per tant, creiem que l'èxit és important, sí.
L'educació creus que és el factor més important per promoure el desenvolupament de països pobres?
Nosaltres creiem que és un dels més importants, clar que sí. Creiem que un país per desenvolupar-se necessita professionals preparats per poder tirar endavant els projectes i els reptes. Llavors, per nosaltres, és un dels nostres objectius i és la nostra missió, sí, sí.
Amanda, de quina manera financieu els projectes de la Fundació?
Bueno, nosaltres hem intentat sempre que Equilibri fos un model diferent, no? No intentem que Equilibri no depengui de fons externs, sinó que sigui autosuficient. Ja començant pels propis projectes que tenim, el tema microcrèdit, no? Nosaltres donem un microcrèdit a un estudiant, però quan s'incorpora al mercat laboral ens ha de tornar perquè un altre estudiant es pugui incorporar, no? Això és intentar que un projecte sigui autosostenible. El menjador igual. Intentem que el funcionament del menjador sigui el màxim eficient possible per no dependre de recursos externs, no? I a banda, doncs, tenim els nostres socis, els donants, convenis de col·laboració, i també tenim el projecte UAPSI, amb el qual no només col·laborem i financem els nostres projectes, sinó que intentem ajudar a la resta d'organitzacions i ONGs que formen part de la plataforma.
Quin retorn personal té per a tu treballar en aquesta fundació? Pel que has vist des del 2007 que portes...
Jo vinc del món de la consultoria i de l'auditoria. Vaig començar allà i portava molt de temps treballant fins que vaig decidir fer un canvi en la meva vida professional i començar a treballar al tercer sector. Bueno, i Equilibri em va donar l'oportunitat de treballar. I realment per mi, bueno, jo estic molt contenta de lo que m'aporta treballar a la Fundació, en els projectes, el veure com van avançant les coses, encara que a vegades més a poc del que tu voldries, no? Però el retorn personal és molt important per mi. O sigui, no, ara mateix no m'aniria a treballar al sector privat si em continuen donant l'oportunitat al tercer sector.
Teniu projectes en ment que us agradaria realitzar en un futur?
De moment intentem picar amb peus al terra, no? Però projectes hi ha molts i hem hagut de tancar projectes per falta de recursos. Amb els recursos que tenim intentem fer el màxim possible, però sí, tenim moltes més coses en ment. Ens agradaria tornar a reprendre el projecte que teníem a Etiòpia amb més estudiants, però bueno, al final has de fer el que pots fer, no? I amb el pressupost que tens intentes fer al màxim i el millor possible.
L'educació, creus que és el factor més important per promoure el desenvolupament de les persones a països pobres?
Bueno, a veure, és difícil pel fet que culturalment som molt diferents, no? A Etiòpia, per exemple, ja està l'afegit de l'idioma, no?, que és diferent, i és que Àfrica és un altre món. I Bolívia, tot i que parlem el mateix idioma, a vegades pues, tenim ritmes diferents de fer, no?, costums diferents, inclús paraules que signifiquen diferent, no?, però al final veus que si tu hi poses esforç i el grau de recepció que hi ha allà és tan gran que al final acabes trobant la manera de treballar bé i som un equip, els d'allà i els d'aquí. Per tant, sí, hi ha una dificultat, però realment al final te n'adones que no és tanta. No?
Cada quan aneu a Bolívia?
Intentem anar una vegada a l'any, vale? Tot i que allà hi ha una persona que està enviada des de la Fundació Equilibri aquí a Barcelona, en allà, i és una mica qui fa coordinació de projecte, no? Però sí que viatgem d'aquí en allà, viatgem una o dues vegades l'any.
És difícil la tasca d'una fundació? O sigui, dir, molta gent us jutja perquè teniu la necessitat d'ajudar un país de fora, si aquí també tenim necessitat. A vegades les ONGs doncs, tenen aquesta mala visió, no?, per entendre'ns. Ho viviu també així?
Et diuen, no?, si hi ha tanta necessitat aquí, per què us heu d'anar fora, no? Per què heu d'estar treballant a Bolívia si aquí hi ha molta gent també que passa gana i que té necessitats? Bueno, sí, però cadascú cobreix una part del pastís, no? Nosaltres doncs, intentem ajudar a Bolívia i hi ha moltes organitzacions que intenten cobrir les necessitats d'aquí, no? Jo crec que és igual que estiguem a Bolívia, que estiguem a Espanya, al final hi ha necessitat a tot arreu, no? Hi han d'haver moltes que cobrim la necessitat a tot arreu. A Bolívia no hi havia cap organització que ajudés a joves universitaris amb necessitats, no?, econòmiques per poder estudiar una carrera universitària. Bueno, hem arribat a nosaltres, intentem fer el que podem dintre la necessitat que hi ha. Llavors, sí, en aquest sentit, sí que per què a fora si no si hi ha necessitat aquí dintre? Bueno, no sé, és el típic debat de sempre, no?, el tema de cooperació internacional. Bueno, sí, estem jutjats ja quan passen coses com les d'Oxfam, no?, que realment Oxfam fa una feina increïble i persones que fan coses que són incorrectes hi ha a tot arreu i a tots els sectors. Per una persona hem de jutjar el treball de totes les altres organitzacions que realment fan una feina increïble. Bueno, o sigui, és el debat de sempre. Sí, que et sents una mica jutjat, però bueno, al final intentes fer el millor que pots i evitar certes coses, no?
Espanya hauria de donar més de sí, ajudar més a països del sud?
No, hauríem d'aportar el que hauríem d'aportar en tema pressupostos, el tema cooperació, que estem aportant molt poc. I, bueno, sí, ens hauríem de mullar moltes coses, no? Però ara hi ha moltes prioritats també, no? Però, bueno, sí, sí que ens hauríem de mullar més en el tema cooperació, clar que sí.
I Bolívia també?
A Bolívia, com a d'altres països, no sé, Bolívia és un país que necessita ajuda, però és que hi ha molts països que necessiten en ajuda. Potser ara Bolívia no és un país dels prioritaris, no?, en ajuda, però jo crec que hi ha molts països que necessiten ajuda en tema cooperació, ja no només en catàstrofes naturals, no?, sinó en brunes o... I hi ha moltes organitzacions que estan fent molt bona feina i no reben l'ajuda que haurien de rebre.
Imagino que podeu ajudar fins a un número determinat de persones. Quin és el procés de selecció? Deu haver-hi molta més demanda que oferta, no? Quines persones, quins joves de Bolívia poden accedir en aquesta iniciativa que proposeu?
Nosaltres, a veure, sí que és veritat que hem anat endurint una mica el procediment d'incorporació, no? Perquè al final hi havia estudiants que venien i com, bueno, estos de España, no? I regalen el dinero. Bueno, pues no, els diners costava aconseguir-los i bueno... el tema de la devolució, no?, del microcrèdit, aquí ens hem posat més durs, i en el tema de que demanem també dos avaladors, no?, del crèdit, per si l'estudiant al final no retorna, doncs anem als garants, no?, que perquè retornin el crèdit a l'estudiant, perquè al final nosaltres hem de continuar i necessitem el retorn per poder tornar a invertir o a donar diners a microcrèdit a un altre estudiant. I...
Si hi ha gent que es queda fora, no?
Sí, bueno, i a banda de que si tu no presentes els requisits que nosaltres demanem, a banda si després no aproves el 80, no, els estudiants no aproven el 80% de les assignatures, tampoc continuen en el programa. Vale? També nosaltres fem també tallers, preparem cursos, xerrades, fem jornades més lúdiques i aquí també demanem a l'estudiant pues, que vinguin. Intentem que tots els estudiants facin una mica de pinya, que entre ells s'ajudin, perquè moltes vegades ni es coneixen. No? Llavors, si estudiants no? que potser tenen necessitats o que venen de fora i potser no coneixen la pròpia ciutat, si entre ells s'ajuden, és més fàcil tirar endavant, no? Potser entre ells, doncs jo vinc d'una comunitat rural i jo vinc d'una altra que està superlluny i arribo a la ciutat i no conec a ningú. Escolta'm, doncs fem que la fundació també sigui un nucli, no? d'unió entre ells, d'ajuda. Llavors això també ho intentem bueno, prioritzar i donar moguda en això. Hi ha persona que estan allà, s'encarrega de gestionar tot això.
Duele el alma, ya no sé qué hacer. Decírtelo a la cara hoy es mirarte de lejos. Me duele el alma y voy a resolver contarte lo que yo soñé mucho antes del infierno. Yo no quería que el amor que es de mentira.
Vinga, ara parlem, si et sembla, Amanda, amb la Rate. Amb ella parlem d'un projecte que forma part de la Fundació i es diu WAPSI.org. WAPSI.org. Què és Arrate i com funciona WAPSI?
Bueno, es un modelo que ya está, existe en otros países, ¿no? Y viendo cómo la compra online era algo que estaba aumentando, cada vez compramos todos más online, pues nos decidimos a implantarlo también aquí. Pues WAPSI es una plataforma de compra online en la que tus compras se convierten en solidarias sin que cueste más. Tenemos más de 200 tiendas y más de 160 ONGs. Sí, te cuento un poco cómo funciona. Si tú compras en nuestras tiendas asociadas, pues un porcentaje va a parar a la ONG que escoges, sin que esto suponga un coste extra para ti. El tema es que nosotros tenemos acuerdos con estas tiendas en las que nos dan como una especie de comisión por generarles ventas y tráfico. Y lo que hacemos nosotros en Fundación Equilibrio a través de WAPSI es convertir esa comisión en una aportación para la ONG.
I tot funciona a través d'una web, no? Teniu aplicació mòbil o també teniu la versió mòbil adaptada?
Es todo a través d'una pàgina d'internet. Tenemos la versió mòbil, però no l'aplicació.
¿Cuántas empresas asociadas y ahora mateix a WAPSI?
Mira, como e-commerce tenemos 200, más de 200, 240 o así. Y luego como empresa solidaria que también puede hacer sus compras online a través de WAPSI, estaremos alrededor de 30. Es hace un año que empezamos con este servicio para empresas.
¿Y cómo es distribuyen los beneficios de WAPSI?
Bueno, 75% va para la ONG que escoge el usuario y 25% para Fundación Equilibri, que es la entidad promotora. Y con eso lo que hacemos es el mantenimiento de la plataforma y también pues el resto de proyectos que hace Equilibri de los que hemos hablado anteriormente.
¿Quién es l'horitzó de WAPSI.org? Que s'associin quantes més empreses millor?
Sí, que s'anyan cuanto más empresas mejor y cuanto más usuarios mejor. Queremos llegar al mayor número de usuarios. Sabemos que hay muchísima compra online, ya más de... Estaremos en 7 de cada 10 personas hacen algún tipo de compra online y queremos que el máximo número de esas compras pueda ser solidario y hacer un impacto social con ellas.
Quina ha estat l'evolució de WAPSI? La gent cada cop pren més consciència de comprar a través d'internet i també, en aquest sentit, doncs, ajudar a causes benèfiques?
Sí, la plataforma ha evolucionado mucho y está tanto en la forma en la que la planteamos, que al principio era muy básica, ahora como la hemos perfeccionado, ¿no? Que ya directamente no tienes ni siquiera que pasar por la web, hemos creado una extensión para el navegador donde según tú vas navegando, si visitas las páginas asociadas, se enciende y ya haces la aportación directamente. Y también ha evolucionado en el sentido de que más gente nos conoce y más gente quiere hacer algo, ¿no? con su compra online.
Hi ha moltes empreses, he vist, que s'han associat al projecte, a WAPSI.org. Us ha sorprès que moltes altres empreses podrien contribuir en aquest projecte i pel motiu que sigui no confien en aquest tipus d'iniciatives?
Más de las que nos gustaría, sí, sí, sí. O hay personas en las que no lo ven, o sea, empresas, perdón, que no ven necesario hacer algo así por sus políticas internas, por su forma de trabajar, y otras que hacen otro tipo de cosas y no les parece bien WAPSI, ¿no? Pues cada uno tiene su forma de trabajar la RSC.
A WAPSI.org pots comprar pràcticament productes de tot tipus, no?
Sí, intentamos cubrir todas las categorías de consumo, ¿no? Desde viajes, que es la más importante, reservas de automóviles también es bastante importante, especialmente esto ahora en la época que estamos. Pues sí, un poco de todo, libros, ocio, restaurantes, alimentación, para farmacia, un poco de todo. Ropa.
Sí, sí, he visto Just Eat ahí.
Sí, Just Eat, El Tenedor, Vueling, Booking. Sí, MediaMark, electrónica también es bastante importante. Así hasta 240.
¿Y qué te aporta a tu, Arrate, estar treballant a la Fundació Equilibri, tot i que fa poc que hi ets?
Yo llevo un año trabajando en WAPSI y la verdad que estoy muy contenta porque veo que con mi trabajo puedo hacer algo más, no solo esperar un retorno económico, sino también ayudar a otras entidades y hacer algo en lo que creo.
Yo no quería que el amor, que es de mentira, sube igual que su caída, que al final no es nada. Sé que te hace tonterías, te da valor.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Hem conegut a Fundació Equilibri, amb Amanda i Arrate, que ens han acompanyat en aquest dissabte. Una salutació, gràcies per estar amb nosaltres. Adéu-siau.
Princesa, que te vaya bien, que dure mucho tu cuento. Me duele el alma y te desearé que nunca den las 12 y que no hayas llegado a tu puerto. Yo no quería que el amor, que es de mentira, que sube igual que su caída, que al final no es nada. Ese que te hace tonterías te da valor, y a los 100 días no queda nada. Y yo quiero que se mueran de envidia, que nos odien por ver, que se enciendan las luces en las madrugadas cuando rozo tu.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança.